Si hi havia una perspectiva òptima des d'on mirar, era la coberta d'aquesta col·lecció, una Virginia Woolf cubista, una mirada fractal i, en conseqüència, un indici de com l'ha llegida i com l'ha reescrita la poeta i traductora Mireia Vidal-Conte. En el subtítol d'aquest volum de Barcino hi ha continguda bona part de la recerca, les nostres d'Alloway, és a dir, de com la modernitat i el modernisme a la Woolf ha permeat l'obra de diferents escriptores catalanes, en un llistat ampli que incorpora el testimoni de poetes, narradores i assagistes actuals. Però si l'aposta a Vidal-Conte va més enllà, és perquè el llibre en ell mateix es desplega en forma de poètica. És un text fluvial que s'interroga sobre el procés de creació i que es nodreix de dietaris, de correus, de poemes, de fotos, de fragments de tota mena i que inclou la veu d'una Clara Frisachs profundament orlandiana. Parlem d'aquesta era Woolf i de tot el que implica en fons i forma amb Mireia Vidal-Conte i en companyia l'Anna Vallbona, amb Borja Bagunyà i l'Olf Beltran. Avui amb les nostres d'Alloway obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som i obrim, per tant, sobre la Mireia Vidal-Conte. Què tal? Benvinguda.
Hola, bona nit.
Un plaer, a Borja Bagunyà.
Bé, com estem?
Com anem? Anna Vallbona.
Hola, què tal?
I Olf Beltran.
Hola.
Avui ens acompanya en aquestes hores, Mireia, que tu coneixes prou bé.
No, sí, una mica.
La banda sonora és Philip Glass, no?
Sí, 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 fascinant.
Sí, sí, fascinant la banda sonora i fascinant la pel·lícula, si la recordeu i si no recupereu-la, que té molt a veure amb això que parlarem avui. Ja ho sabeu, celebrant aquesta era, Woolf, les nostres d'Alloway, a la col·lecció que fa no gaire en parlàvem amb l'Oriol, amb l'editor, la col·lecció Mirades de l'editorial Barcino. Un llibre que és un munt de coses, és un llibre riu, és un hipertext que en realitat neix d'una relació dilatada que tu tens amb Virginia Woolf, no? Fa, si no vaig errat, més de 25 anys, una relació intensa i orlandiana.
Sí, sí, absoluta, és així.
De l'època
que feies
veritat la comparada,
pot
ser?
Sí, la meva vida. Sí, sí, bueno. I més estable en el temps. Ara que penso? Sí, és l'amor més llarg que he tingut i que tinc. Vaja. Sí, va sorgir quan em vaig plantejar la literatura seriosament, que va ser quan vaig anar a estudiar literatura comparada a la Universitat de Barcelona, per ser la primera promoció, i allà doncs va canviar tot. Va canviar tot.
Sí, sí. La cosa curiosa o no, que també t'hem llegit en el llibre, també ho dius en algun moment, que és que vas entrar-hi per l'assaig, no?, sobretot.
Ah, amb ella, sí, 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 vaig entrar per l'assaig perquè em feia molta por i em creava molta allò, respecte. I vaig trobar una manera d'entrar-hi que va ser a través de l'assaig més com més fàcilment. Després ja va caure de seguida entre mans a l'Orlando, que llavors ja va ser...
Que et va canviar la vida.
Tot va canviar la vida, sí, sí, la literatura, la vida, és a dir, tot. Sí, sí, tot.
Sí, sí, per això et dic també relació intensa i orlandiana, no?
Sí, sí.
A la teva obra.
Totalment, sí, sí, sí. Llavors ja el camí va començar a canviar també la meva producció, no sé si es pot dir així, al meu cas, literària, i ja va tot anar molt, molt enfocat amb ella, no? Amb la seva figura, amb el que representava. Representa tantes coses i hi ha tants simbolismes, és una figura tan calidoscòpica, tan fractal, com precisament aquesta coberta, que no em vaig rendir els seus peus des del minut 1.
Clar, clar. No és difícil. Si no heu vist el llibre, i si no hi heu entrat, més enllà de les dimensions, ja dèieu un llibre riu. Bé, un llibre també ventríloc, en el sentit que carnavalitza un munt de veus, no?, de gèneres diferents. Aquí hi ha epistolari, poesia, assaig, en fi, prosa, performance, no sé com dir-ne, també una proposta. Jo m'imagino, Mireia, que no hi havia, si hem de ser, malgrat la incomoditat de la paraula, fidels a la proposta literària de Virginia Woolf, no hi havia una forma diferent d'encarar-ho, no? Aquesta mirada, que la col·lecció al capdavall és una proposta, ho parlàvem amb l'editor, no? Una mirada, és la teva mirada, com dialoga Virginia Woolf, en aquest cas, amb la tradició literària catalana. Doncs bé, no pot dialogar d'una manera lineal i genèricament estable, no?
Jo creia que no. Jo creia que no. Jo creia que el primer, quan vaig rebre l'encàrrec, doncs el primer que havia de fer era mirar la Woolf i preguntar-li com vols que t'escrigui, no? Vaig intentar fer un acte de sinceritat en aquest sentit i la resposta va ser clara. Jo ja t'he donat les pistes. A partir d'aquí no podia fer un assaig. A més que ja s'han fet un assaig acadèmic a l'ús que esperem de l'acadèmia. Tampoc ella ho era, per tant, tampoc ella hagués fet un assaig així. I vaig intentar, doncs, abocar-hi tot el que jo creia que ella ens convidava a fer als escriptors moderns. Uh-huh. I això és el que he intentat fer aquí.
Clar, la proposta, vaja, al marge de la dificultat i de la intensitat de tot plegat, per tornar al subtítol, aquestes Dalloway, no? Les nostres Dalloway, que és aquesta idea de recerca per trobar l'empremta de l'influx de Virginia sí. Woolf en la nostra tradició, amb casos potser més coneguts o més sospitables, Marçal, Capmany, Roig, però també hi ha, no? M'imagino la dificultat de la tria, de dir, doncs bé, aquí hi ha una llista bastant més llarga que inclou poetes, inclou narradores, inclou traductores, no?
Assagistes,
per això et dic que aquí com tu vas fer,
sí,
per dir...
Sí, doncs triar, escriure, que jo crec que és el mateix verb, triar i escriure, no? La tria va ser dolorosa, perquè, clar, havies de fer un llibre... Aquest llibre havia de tenir unes 300 pàgines, això d'entrada. En té 620. En fi, vaig haver de descapçar molt, perquè és que hagués sortit un llibre de tipus dos, tres volums com aquest. I vaig tirar, doncs, per les escriptores que jo més o menys... és a dir, les canòniques, com has dit tu, que no tenen discussió. I després vaig voler aportar escriptores que són més properes a nosaltres, en el temps, fins i tot contemporànies meves. Va ser el límit que vaig posar, contemporànies meves. Que jo creia que la seva obra podia tenir aquesta empremta, aquesta petjada de la Woolf d'alguna manera, i que podien sentir-se properes a participar en un projecte com aquest, uh-huh, amb la seva pròpia veu, no? I és quan jo vaig dir, home, doncs fem també que el gènere epistolar tingui un espai en aquest llibre on intento que hi siguin tots els gèneres possible, perquè fins i tot no és que hi hagi dramatúrgia, però sí que hi ha diàlegs,
sí, sí,
quan hi ha les presentacions dels llibres, no? I llavors, doncs, vaig dir, bé, doncs escriurem a escriptores, doncs, que vulguin dir-me amb la seva pròpia veu, amb les seves pròpies paraules, a respondre a aquesta pregunta, no? Tu i la Woolf, què tal? Tu i la Woolf, quina relació creus que teniu? Perquè jo crec que n'hi ha, però, clar, tu què en penses? I, doncs, vaig rebre la generositat de moltes d'elles, mm-hmm, com l'Anna mateix, que avui ens acompanya, de dir, home, doncs, ja que m'ho dius, doncs crec que sí, no? I algunes, inclús, els hi va agradar que els hi fes aquesta pregunta, perquè tampoc hi havien pensat en mai, i en aquell moment van dir, home, doncs és veritat, tens raó. I a partir d'aquí, doncs, una cosa maca del llibre que trobo, que és la seva veu. La seva veu, la seva pròpia
sense
veu.
Filtres,
sense filtres. Totes em van dir que podia, que podia publicar els seus correus tal qual. I sí, això també va ser maco.
És interessant això que tu apuntes, que planteges que tothom ha llegit Virginia Woolf conscient o inconscientment, havent-la llegit o no, no?
Llavors, sí, sí.
D'alguna manera era bonic veure en molts d'aquests correus com això que dius, no? Com hi havia escriptores que deien, ostres, doncs no m'havia plantejat a mi mateixa com a lectura de Woolf, però he llegit això, o veig que llegint-me a mi mateixa, no? Des de la perspectiva de Woolf, veig coses de la meva pròpia escriptura, no? I això és molt bonic. Crec que una de les coses que es fa palès en el llibre és que Woolf també és una manera de mirar, no? És un lloc des del qual rellegir-ho gairebé tot, no?
Doncs sí. Ho ha dit molt bé.
Sí, no, això ja té aquest hàbit.
Sí, no, és que a mi em va fer molta il·lusió tenir aquest... Justament, a més, és que estava traduint en el mateix temps, per descansar, diguéssim, vaig començar també a traduir ja quan la cosa estava molt, molt, molt engegada, doncs ja vaig començar a llegir les cartes entre ella i la Vita Sackville-Best. Mm-hmm. Llavors, és tan important la relació epistolar entre dones i intel·lectuals, entre dones i entre homes, eh? Vull dir, perquè aquí només hi ha homes. Però sense aquesta relació epistolar que han tingut tantes senyores al llarg de la història de la literatura, molts textos no existirien, perquè per moltes era l'única manera de poder expressar el seu pensament més íntim, que la literatura moltes vegades no deixava de ser això per elles, no? Un pensament molt íntim.
Sí, sí.
Per tant, evidentment, moltes vegades s'ha considerat una literatura menor, dic evidentment perquè els homes l'han considerat una literatura menor, però en canvi és una de les grans, un dels grans gèneres literaris que també s'ha de reivindicar, perquè en ell mateix, en fi, és una preciositat.
Sí, per descomptat. I una de les coses que incorpora, i això té molt interès també en el llibre, no? Que això que dèiem de la veu sense filtres, això dels correus electrònics, és que en realitat són petits, són microassajos de cadascuna de les lectures, escriptores. Aquí hi ha la llista generosa i llarga, eh? Hi ha Lluïsa Julià, Margarita Rizzetta, Marina Porres, Lucia Pietrelli, l'estic llegint així, Susanna Rafart, n'hi ha un munt, eh? Rosa Font, Núria Busquet, Maria Barbal i moltes altres que, com deia en Borja, no, obliguen a fer una pròpia mirada no únicament a l'escriptura, sinó a la lectura. Anna Vallbona, et passo la pilota a tu també, perquè al teu cas també cites diferents llibres, un dels quals sé que és una falera de l'Anna fa molt de temps, que és Flush o Flush, no?
Apareix sempre d'un moment o altre al Maragda, sí, amb diferents formes apareix.
És la mascota, mascota de teva, sí, no? És el gosset que t'acompanya d'ella.
Sí, sobretot també per aquesta sensació que jo crec que la Mireia, en molts moments del llibre, del llibràs, que ha fet, recalca que també és la sensació amb la Wolf sempre d'anar trobant perles, no? De dir, hòstia, és que això està amagat, és que això no està... No, tu sovint ho has dit amb la qüestió de l'assaig, també sovint has dit que una cambra pròpia, una habitació pròpia, ara amb la traducció, ara en català, doncs que s'havia llegit d'una manera molt lineal, i és un llibre que va molt més enllà, no? Jo crec que a mi, en el meu cas, Flash, em va semblar un llibre en què ja hi havia moltíssimes coses molt increïbles de la Wolf, justament perquè l'anècdota sembla una mera anècdota, que fer parlar un gos, no? I va molt més enllà. I llavors, ha sortit una paraula que penso que és molt la clau d'aquest llibre, que és la generositat. La Mireia la feia servir per les autores a qui ha convidat, però jo crec que és un llibre que fa una cosa wolfiana fins a l'extrem, que és construir-nos una genealogia. Per això jo crec que la generositat és la de la Mireia, diguéssim, en començar a repassar, a trenar aquests fils, sovint invisibles, sovint aquesta genealogia que les escriptores ens hem hagut de construir perquè no hi ha res, no? I per tant és pràcticament, per mi, molt emocionant quan, no sé, doncs veus les vies d'entrada d'una Antònia Vicenç, d'una Margarida Rizzetta, evidentment Capmany, Roig, Marçal, però per exemple, sí que els moments de la Vicenç, de la Rafart, de la Rizzetta, ostres, són com molt lluminosos, justament perquè cadascú en el seu moment vital, temporal, poètic, t'explica com hi va entrar. I la Rizzetta també, doncs, en un moment concret que es disposava d'unes determinades traduccions, d'unes vies d'entrada concretes, no? I, per tant, d'una banda, jo crec que hi hagi aquesta genealogia és molt important, però és una genealogia que, a més, va més enllà de les escriptores, no? I aquesta barreja de materials, per mi, el fa un llibre fascinant, en el qual, evidentment, t'hi has d'entretenir, no, hi has d'anar transitant, no? Però, per exemple, troballes, no? Que hi hagi l'artista Isabel Benal, amb qui dialogues, anant cada cop i volta, trobes això, com una mena de transformisme molt wolfià, anant a veure una exposició de maestres, no? D'artistes, dones, amagades, ocultes, tot sovint, o fins fa 4 dies, amb la Isabel Benal, i a més connectant aquesta diversitat de materials, la menudesa que dèiem d'un gos o de materials menuts que utilitza, sobre el qual posa el focus, la mirada, i il·lumina a Virginia Woolf, doncs et fa adonar que entronca molt bé amb, per exemple, doncs els objectes o l'art que fa Isabel Benal, les traginetes del començament, el fet que hi hagi això, aquestes fotos, materials... Per exemple, he pensat, ostres, clar, que ben trobat. Clar, la Isabel Benal és wolfiana, també. I jo no ho sabia, no me n'havia adonat, no? I llavors, per tant, es van produint com flaixos i il·luminacions sobre, sobre molts llocs de la cultura catalana actual.
Sí. Gràcies.
És el risc de quan t'expliquen les coses també et quedes amb un sí.
Sí, no, però sí, és per dir algunes de les coses interessants, de les moltes coses interessants que es troben en un llibre que és realment sorprenent. I que...
És que jo crec que estem en una era wolfiana també en un sentit calidoscopi. Les coses ja no són lineals des de fa estona, ni cronològiques, ni una darrere l'altra, ni la nostra vida és així. Per tant, la nostra lectura tampoc té per què ser-ho, no?
Sí, sí. No, per descomptat. I és cert que és una feina de recerca que algú l'havia de fer. Diem, no?
Algú l'havia de començar a fer.
Sí, clar.
Perquè ja, això... Clar. Escolta'm, això és un... Diguéssim, algú ha d'agafar aquest testimoni, perquè jo estic molt cansada, perquè aquest llibre cansa molt de fer, una de les coses... que m'entusiasmen i em donen alegria de les presentacions que estem fent, doncs és veure gent jove a les presentacions, no? Que agafen el llibre, que val 25 eurets, que per una persona jove, escolta'm, és un diner, i se'n van contents, no? Contentes amb el llibre i penso, hi ha vida, no? Hi ha esperança, no?
No
sé, el dia 14 a Torelló em presenta la Mariona Fontseré, que és estudiant de literatura comparada i que m'han dit que està entusiasmada amb el llibre i que ella li va dir a la llibretera que ho faria ella i dius, bé, això va bé, no?
És que amb l'Olga parlàvem abans, és un moment, no? Wolfià intensíssim, si és que mai ha deixat de ser-ho, però vaja, en termes de reedicions i d'incorporació a un públic jove, que això també té molt d'interès que la reivindica, no?
Molt important, perquè això hi ha moltes iaies i besàvies per aquesta gent jove. Però aquí, si no, fem més cas a la vida que els avis, no?
Sí, sí.
Els pares no els hi fem cas als avis. Doncs, són aquí, són aquí.
Sí, he anat d'exploració amb un parell de llibreries i m'he trobat realment, o sigui, m'he plantejat si hi ha algun altre escriptor, escriptora, del qual se'n publiquin, se'n reeditin tantes coses. És a dir, només en català, nosaltres al Maragda li vam dedicar... un programa a les traduccions dels seus diaris. Recordem també a Viena en versió de la Dolors Udina, Club Editor de la Carlota Gurt, em sembla que ho dic bé, després hem citat Flash, una biografia, amb triple edició, a Vincle, a Bromera, la més recent a l'Avenç, amb el Jordi Fernando, no cal ni recordar Cap al Far, sí. La brillantíssima traducció del Xavier Pàmies, Bernat Metge Universal, traduccions clàssiques de la Maria Antònia Oliver, però que es troben en reedicions recents a la Magrana, Els Anys, Les Ones, recordem també Una cambra pròpia per l'Helena Valentí, que té una reedició recent a la Temerària, L'Orlando a proa, de la Maria Antònia Oliver, La senyora Dalloway, l'any que ve és el centenari, si no ho tinc mal entès, en aquest cas a la Magrana. En fi, i després, si ens anem a l'any 23, escriptores, assaig i retrats.
I aquest, perdona, aquest d'angle que la
sí,
cambra...
Sí, sí, sí.
El tens també per aquí,
sí, 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 el tinc aquí i pensava, després que en parlaríem amb més detall, exacte. Escriptores, assaig i retrats, i la Geminada, L'habitació d'en Jacob, Nabona, Les paraules viuen a l'esperit, assaig escollit, a Quid Pro Quo, Orlando, una biografia, a Viena, una societat que al carrer, i abans que citàvem també aquesta correspondència entre la Virginia Woolf i diverses escriptores i no escriptores, doncs en aquest cas en castellà, a Rara Avis, hi ha, amb el títol de Correspondència Eròtica, les cartes entre la Vita Sackville-Wess i la Virginia Woolf.
Aviat en català.
Això veus? Molt bé. Explica.
No sé si ho puc dir, però aviat en català.
Aviat en català,
sí.
Ja sabem el que
sí,
hem de saber.
Perquè també... no fos cas que l'editora em digués alguna cosa, però sí que aviat en català.
Molt bé.
I també hi ha, també a Rara Avis, la correspondència entre la Victoria Ocampo i la Virginia Woolf, i disculpes, exacte, la cambra sí. Pròpia és en una reedició molt recent, Una habitació pròpia, en aquest cas amb la traducció, i també un pròleg molt interessant de la Maria Busom, Angle Editorial.
Sí, sí.
Això és molt recent. Deu ser potser el títol més recent.
Que jo tingui present, sí, però vaja.
Jo afegiria la col·lecció, compilació d'assajos que va publicar Quid Pro Quo.
Sí, senyor.
L'ha dit. Em sembla que l'ha dit.
Mm-hmm. Sí, però l'afegiria... Bueno, doncs, perdó, se m'ha escapat. No la subratllaria, perquè... Perdó. No, la subratllaria perquè crec que hi ha una cosa molt... De tota aquesta Virginia Woolf que s'està introduint en català, l'única que crec que falta una mica, Són els assajos. És a dir, és... normalment se'n coneix el Common Reader, no? Els dos volums del lector comú, o com se'n tradueixi, que són potser els més famosos, però és que quan mires la col·lecció completa o l'edició completa dels assajos de Woolf, sembla que són 5 volums, i era una persona que ara em feies pensar en això que deies del epistolari, perquè hi ha una dimensió, no només de Woolf, sinó de tota aquesta època, dels grans modernistes, i segurament del grup de Bloomsbury especialment, que sembla que vivien una vida especialment o constantment volcada a la paraula escrita. És a dir, tota l'estona estaven escrivien el que pensaven sobre els llibres, s'escrivien mútuament, escrivien les seves obres, escrivien els seus dietaris, tot el que els processos de reflexió, contradicció i patiment sobre les seves obres, i el volum que va arribar a generar només Virginia Woolf, crec que espectacularment i particular, eh? Però hi havia un aspecte d'això que trobo que...
Trobo faltar.
Perquè t'adones que tant les seves novel·les com en els seus dietaris hi ha un pensament constant sobre la novel·la que no s'acabarà d'entendre del tot si no afegim o anem incorporant una miqueta tota la seva reflexió assagística. A més a més, ella deia aquesta qüestió tenia molt clar, no? Un assaig sobre l'assaig, és que escrivia de tot, no? Que deia que l'assaig és un gènere que s'ha d'escriure pel plaer del lector. És a dir, que deia, si nosaltres agafem un volum d'assajos, és per plaer, no volem altra cosa. I em semblava una afirmació molt interessant, molt, diguem-ne, contraintuïtiva, fins i tot. Llavors pensava, ostres, per anar veient, i això són exercicis que els lectors de Woolf, si fem, jo m'hi considero, però si el fem, es torna una tasca apassionant. A veure, quina idea sorgeix en un dietari, l'assaig en una novel·la, la fa servir o potser la gesta o la perfila escrivint sobre un altre llibre o contra un altre llibre, no? Famosa discussió amb Arnold Bennett en aquest sentit, no? Quan separa eduardians de georgians i diu, bé, nosaltres estem d'aquesta banda, la generació anterior està d'aquella altra, anem a... I a més fa pivotar tot aquest canvi generacional a partir del 1910 sobre la idea del personatge. Bueno, doncs, no sé, és apassionant. Jo convido, incito a escriptors animats i wolfians, escriptors, traductors i editors, que entrem en la qüestió assagística, del qual quid pro quo era una entrada, crec que brillant.
Si són assaigs escollits, dec ser odiat perquè me'n dec haver deixat algun, però
te n'has deixat
no
un que vaig fer jo. Que ara diré,
ja que
a la mateixa... potser el vas dir.
No, digues.
No, amb la mateixa col·lecció que ha sortit ara a la cambra pròpia, i el 2019 amb Angle Editorial vaig publicar Matar l'Àngel, que precisament la Maria Aurelia Campmany em va fer bandera de l'Àngel que s'havia de matar, no? I en aquell és un assaig molt, molt curtet, on hi ha 4 o 5 assajos, i un d'ells, el primer, és Professions per a dones, on parla precisament d'aquest àngel que la Virginia Woolf va haver de matar, que era l'àngel de la llar, no?
A casa.
Del poema del Coventry Patmore, no? El poeta victorià. I clar, és un assaget que, per cert, ha passat bastant desapercebut, tot i haver estat publicat a Angle. I en fi, precisament és el que dic, no? Maria Aurelia Campmany, com sabem, gran wolfiana, es va fer seu aquest lema, no? Ella també havia de matar l'àngel de la llar.
Consti que jo m'he limitat als anys 24 i 23, perquè si ja ens anéssim reculant més, però ja que te n'has de fer una miqueta més enrere...
Precisament el 2019, quan vaig publicar aquest, feia molt que no es publicava res de la Virginia Woolf a nivell assagístic.
Afegim que l'any que també és trobable, Virginia Woolf i el grup de Bloomsbury, de la Marta Pessarrodona, que és un llibre ara llibres, però encara és trobable.
Bíblic, és un... necessari, sí. És que no s'entén la producció de Virginia Woolf, torno a dir una paraula que no m'agrada, però és així, l'obra de Virginia Woolf, la seva vida, la seva obra literària, sense el grup de Bloomsbury. Mm-hmm. Vull dir, això que reclamava el Borja, no? Aquest diàleg entre col·legues, no hi és. Ara ja, jo almenys, des de Vilanova i la Geltrú, ho veig ja des de bastant fora, hi ha molta competència, hi ha una literatura tan petita, no? Hi ha molta com tu qui ets, jo sóc l'altre, tu amb qui publiques, no sé. Hi ha com una mena de, penso, una mena de rivalitat, que evidentment també hi era, en aquella
respecte,
època.
Pregunto, Mireia, respecte a alguna mena de passat daurat on això va existir?
Suposo que el pastís és petit i llavors doncs tothom vol tenir-ne un trosset, no? Llavors, clar, aquests patiments de pastissos petits, la Virginia Woolf, per sort, no el tenia, tot i que ella feia una literatura per molt poca gent, Per tant, el seu tros de pastís era petit en aquest sentit, no? Emmarcat dins el gran paraigües de la literatura anglesa, però clar, si t'adreces a quatre que realment vegin, no?, i entenguin el que estàs fent, entenguin entre cometes, no?, doncs sí, jo també ho trobo a faltar. M'hagués encantat poder pertànyer a un grup així, però no. Hi ha molts satèl·lits, i, no? És una literatura amb molts satèl·lics flotants que fan coses així com per la seva banda, sense que hi hagi aquesta comunió grupal o gremial, per dir-ho d'alguna manera, no? Penso. No sé, jo almenys ho veig així.
Sí, sí. Quan faci 50 anys aquest programa, el reunirem a tots, farem una festa i aquell dia organitzarem...
Us escoltarem.
Grup Maragda. Grup Maragda.
Exacte. Som a Ciutat Maragda celebrant amb la Mirabé del conte Lera Wolf, a les nostres d'Halloway, aquest llibre publicat a la col·lecció Mirades a Barcino, on, entre altres coses, ara fèiem repàs de l'Anna deia, no?, la genealogia d'escriptores. Hi ha un moment, pàgina 104, on hi ha una mena d'explicació dels criteris, d'aquesta gran dificultat que ha fet la Mireia, que no és gens fàcil, no?, de dir, doncs, a partir de quines autores, dèiem, les àvies, no?, les autores que més o menys la influència s'hi pot resseguir amb més facilitat. Hi ha un moment que diu, queda clar que quan parli de la influència de la Virginia Woolf en la literatura catalana ho faré des dels dos vessants. Un, temàtiques i o tècniques, i dos, el vessant més feminista, és a dir, la particularitat a què em refereixo pel fet de ser dona i a la vegada aquella que diu a les seves filles, netes, més netes literàries, necessiteu un lloc propi per escriure, un lloc propi en la història de la literatura i el pensament, no? Clar, no es pot entendre, és a dir, no hi ha una part, Mireia, del llegat que sigui més important que l'altre, no? Estem parlant de... Perquè realment la reivindicació i el missatge és fonamental, però precisament Modernism i Virginia Woolf, la tècnica també. No?
Ah, absolutament, absolutament. És que ella estava molt més obsessionada per la tècnica que pel feminisme, vaja. El feminisme clar. Va passar entre les seves mans, clar que sí, va fer La Cambra Pròpia, que és un manifest modern, diguéssim, importantíssim, no? Però, clar, ella el que l'obsessionava molt més era la tècnica. Tot i que s'ha de dir que a nivell conferències, assajos, etc., sí que ella tenia molta necessitat de en les seves conferències, doncs... de fet, La Cambra Pròpia neix d'una conferència. Per tant, la necessitat de transmetre el missatge, no? De fer partícips a les altres dones, no només a la burgesia, sinó a les dones que no eren burgeses, de dir, escolta, tenim un paper que a unes ens costa menys que d'altres, però que totes hi estem implicades, no? I això per una banda. I després el tema tècnic, és a dir, ella va tenir una de les sorts de la seva vida, que va ser que va trobar un senyor que es deia Leonard Wolf, que li va muntar una editorial, perquè tot el que ella va intentar fer amb els seus llibres era molt... molt diferent del que es feia, no? I va tenir la sort que s'anava a públic, no? El que ella anava fent, pel fet de que es publiqués o no, era l'únic pel qual no, per la cosa que no patia. Mm-hmm. Després patia per moltes altres coses, no? Però pel fet de que es publiqués i que es donés a conèixer el que ella volia fer, doncs era una obsessió, clar, sí, sí, i patia molt en els seus processos d'escriptura, com veiem en els seus diataris i en les seves cartes amb la amb la gent amb la, amb, sí, sí, amb la qual es va escriure, no? Doncs aquest procés de dir he de fer això, no he de fer això, estic veient que vols dir que... patia molt, però publicava, i això, no haver de patir per aquest fet, és importantíssim, era valuosíssim. Clar, i el seu marit li va regalar una editorial, per dir-ho d'una manera així com ràpida.
Que em fas pensar, en aquests dies que remirava una habitació pròpia, no? És que és un llibre que, per qui tingui al cap el tòpic, ui, la Wolf, que és un cim difícil, és un cim increïble. Però una habitació pròpia comença amb unes ganes d'enllaminir el públic que és molt sorprenent, i acaba amb un manifest que t'aixecaries i començaries a aplaudir, perquè és veritat, és a dir, acaba amb una potència...
Sí, sí, el meme de Meryl Streep, no?
Exacte. Molt bé, gràcies per arrodonir-ho d'aquesta manera. Però sí, sí. No, és a dir, acaba amb una potència en què tot s'entén i tot ressona i a més és molt sòlid el que està dient, no? I això d'una banda. I llavors també, que ara també em feies pensar, quan deies la qüestió de... la tècnica, el cap al far que va aparèixer amb la Casa dels Clàssics, amb traducció del Pàmies, que hi ha aquella part que segurament seria com la menor, no? Que és aquella part que crec que es titula Passa el temps, que és un moment molt, molt, molt fascinant de l'escriptura wolfiana, per com aconsegueix això, aturar, és a dir, que ho fa moltes vegades, molt sovint, però com a través de l'escriptura aconsegueix fer passar el temps, és a dir, vaig a fer un capítol que es diu Passa el temps i passa el temps. D'una manera, i això, és que és fantàstic, és a dir, després d'haver-nos ensenyat aquella casa del família Ramsey, ja passa el temps amb una casa tancada, amb el pas de les estacions, amb els fenòmens atmosfèrics, és a dir, a partir una vegada d'aquelles coses que no s'escriuen, no? O que no són el centre de la història, però et fa sentir el pas del temps. No? I això és una altra cosa que ara m'has fet pensar, Mireia. I després, també al mateix temps, relacionat amb la tècnica, és a dir, aquest posar al mateix nivell tots els materials... fa un determinat efecte. I aquí torno al llibre de la Vidal Conte, no? Sembla que et vagi dient, també, són diferents persones, ja, Mireia,
ja,
Vidal Conte.
Ja és això.
És a dir, l'amor provoca això, diferents veus, diferents identitats, ens anem transformant, jo no sóc l'Anna Vallbona, ara ja. No, doncs, és a dir, aquí hi ha tot de materials, moltíssimes notes, però que és un gust entretenir-s'hi perquè et porten a nous llocs, o ressignifiquen el que estàs llegint més amunt o el que ve a la pàgina següent, però aquesta diversitat de materials al mateix nivell i com es van enllaçant és com molt interessant, perquè al final una de les coses increïbles que passa en Wolf és que les peces encaixen. Vull dir, quan es diu no es és difícil, no, és que tot encaixa, tot està... Tot encaixa, és un geni. I dic un geni perquè això bàsicament es fa servir pels escriptors homes, no? I doncs sí, és un geni increïble. I aquí, amb aquest tros d'assaig monument, el que passa és que les peces encaixen també. En aquest sentit, vull dir que les referències a poemes pròpies de la Vidal Conte, a poemes d'altres autores, a pròlegs i epílegs d'altres autores, a converses. Això, torno amb la idea de fotos que quan apareixen en aquell moment són com un fulgor. És a dir, acaba fent un efecte que és wolfià. I això, quan s'escriu... Aquest és un llibre que parla de la Wolf i de la influència de la Wolf, no? A grans trets. I de moltes coses més. Però quan s'escriu això i s'intenta parlar d'una altra autora, fer-ho a la manera de la Wolf, en aquest sentit que estem dient, no és gens fàcil, no? I aquí hi ha un efecte, crec jo, de materials que són tangibles, les fotos, el Ribouze, doncs que lliga perfectament amb què és la literatura de Wolf. No?
Sí, sí. Anna Vallbona, sí. Surt el llibre, en fi, sí.
Sí,
hi ha una... sí, esclar, és que sí. No tinc res més a dir, és que
ja,
ho explica molt bé.
Ja parlem
sí,
amb la Rosa.
S'ha llegit el llibre, fet els deures, sí, en fi, sí, aquelles sí, sí. coses.
No, però aquest programa, en realitat, Mireia, ho has vist, eh? No fem preguntes, fem invitacions.
No, però jo tinc una de preguntes, això
conversa.
Sí, ara
que sí, jo també, però vull dir que sí. No acaben mai...
Vinga, les
intervencions no acaben mai en interrogant i semblant...
No,
estirem la mà, si ens la vols donar i acompanyar-nos.
No, però de fet trobo que era el que jo pretenia amb aquest llibre, no? Obrir moltes portes, obrir moltíssimes portes i escolta'm, qui li vingui més de gust de llegir les notes de peu de pàgina només ho pot fer, qui li vingui de gust llegir la part dietari, que de fet és una mena de matalàs on reposa tot el llibre, els meus propis dietaris del fet de fer-lo, o si només vols llegir la poesia, o si, en fi...
Clar.
La Clara Frisacs.
No. Bé, sí, sí. Això sí, si sí, voleu en parlem, però vull dir que és un llibre on la idea era fer doncs, aquest joc de nines russes on el lector doncs, tingués un repte,
sí, sí.
Perquè penso que és la millor manera d'estimar-lo.
Sí, sí, és l'única, vaja, potser, bueno, l'única, hi ha moltes portes d'entrada, l'Oriol, l'editor, deia que això, que no és per llegir-lo linealment, ara s'agafa una estoneta, ara se n'agafa una altra, s'agafa un fragment, jo també volia parlar, efectivament, de si mireu a la coberta, hi ha una coautoria, no?, la Mireia, el nom és una mica més gran, hi ha la Clara Frisacs, que té un parell de textos generosament llargs, un altre Orlando, si us plau, que és fascinant, també a moda de dietari, no? I després un altre, molt wolfià, en el sentit que deia en Borja abans, d'algú que reflexiona molt meta, no? Sobre qüestiona el que està fent i el que està escrivint i els procediments pels quals està fent el que està fent, no?
Sí, intenta de construir la mateixa literatura.
Sí, sí.
Al 2024, poca cosa. Però ho intenta. Perquè, clar, això de la novel·la moderna, què és?
Tu t'has respost? Tens una...
Jo ara estic en converses amb la Clara Frisacs, a veure si m'ajuda a saber la resposta. Penso que anem pel bon camí.
Està bé, està bé. De moment, home, en els diaris no, però tens allà tot l'apartat aquest, no? De fins i tot encapses, capses mons, metaversos, capsa amics, corresponents, subcapses, hi ha capses i subcapses que no s'acaben aquí, eh?
I capses que s'entrellacen les unes a les altres, sí.
Sí,
i que es dilueixen i que acaben difuminant-se i que després ja no se sap. És el cervell d'una persona que està en plena crisi. Clar. Ha viscut molts anys. Alguna cosa ha de treure'n de tot plegat. Clar, quan parlem de la novel·la moderna, és la gran pregunta, no? Jo llegeixo moltes novel·les antigues. Actualment.
Fetes ara, vols dir,
publicades ara, sí, sí. Qualsevol llibreria entres i està ple de coses antigues.
Uh-huh.
Llavors, doncs, penso que, en fi, no sé, que està bé, eh? Està bé, però... No? 2024? Podem fer res nou o què?
Sí.
Si més no, era la pregunta que es feia la Virginia Woolf i era la que obligatòriament jo m'havia de fer. Perquè si no...
Sí, sí, totalment. Després hi ha aquesta... No, però això té més a veure amb la cultura editorial actual, eh? I aquests intents... No recordo qui... Va, no sé si era Virginia Woolf, també, però, vaja, algun escriptor o algun escriptor canònic que van enviar anònimament a una editorial... Un dels
Austen,
seus...
Austen.
Jane Austen, eh? I van dir que... No, gràcies, no?
No, com els estàndards d'ara, això no, era impublicable, etcètera. I a més, el més bèstia del cas d'aquest cas... A banda de la cosa una mica de ressentit, que era un autor que a mi no m'han publicat res, i ara envio un Austen com si fos... No, veus? Que una mica jo crec que el silogisme que intentava aconseguir aquest autor era si no publiquen Austen i a mi tampoc, és que sóc tan bo com... O sigui,
yeah,
hi havia una trampilla allà, però sí que era interessant, perquè el que és interessant és una mica el que dius, Mireia, de gent que està escrivint com un Austen de tercera, això sí que té un lloc, no?, en el món editorial. Cosa que, i en canvi, si algú estigués fent Virginia Woolf ara, costarà bastant més. I el que és interessant amb això és que posa en evidència que el segle XX i sobretot el modernisme no l'hem assimilat. O sigui, no està assimilat. Hi ha assajos, tentatives contemporànies de retornar certes formes o certes inquietuds modernistes i travessar-les d'altres preocupacions més contemporànies. Però l'efecte que fa moltes vegades això que deia el David de la cultura editorial contemporània o d'una certa sensibilitat lectora contemporània és que el modernisme no l'hem sabut assimilar. És a dir, bueno, és aquella cosa que va quedar allà de tots aquests grans autors que van fer doncs, totes aquestes experimentacions amb la novel·la, la van portar a examinar-ne els seus límits, etc. però d'alguna manera hi ha una certa historiografia que l'ha volgut deixar allà. Bueno, ja es va fer. Com si fos un parèntesi que un cop l'has periodizat ja no t'interpel·la. I crec que una de les coses interessants aquí era veure com tu havies plantejat què passa si jo em sento interpel·lat per això, no? En lloc de tancar-ho a una etiqueta i dir, bueno, el modernisme ja va ser, després van venir altres coses i ara no sé quantos. És a dir, evitar el consol, diguem-ne, de la periodització i obrir-t'hi com a lector i dir, ei, aquí, això que està plantejant aquest text, aquesta idea, aquest assaig o aquesta autora, m'interpel·la. Què passa si deixo que m'interpel·li? Doncs passen coses, això segueixen així. El que passa és que és molt més fàcil i molt més consolador no deixar-te interpel·lar i tractar-ho com un objecte d'estudi museificat, no? Però, bueno, això ja sabem el que és, entre cometes. I així ho tornes d'alguna manera innocu, no? Crec que una de les coses que aconsegueixes amb el llibre és justament desinocuitzar Virginia Woolf, no? De dir, no, si l'escoltem de veritat i ens permetem que, diguem-ne, d'escoltar-la o d'obrir-nos-hi, segueix sent capaç de suscitar coses, no? Transformacions, límits de la novel·la, també et situa en un lloc que dius, bueno, què ha de fer la novel·la ara, no? Que és una pregunta oberta, etc.
Sí, és que jo crec que a línia amb el que dius, ja, per mi hi ha com dues línies d'escriptors avui en dia, no? Els que fan llibres, deixo aquí la frase, i els que se senten interpel·lats per la literatura, ara, i són conscients del seu paper en aquesta història de la literatura. Per mi són gairebé dos oficis diferents, és com parlar d'un sabater i d'un jardiner, vull dir. Però allà hi ha llibres, no? I bé, però per mi són dos professions absolutament diferents. Llavors cadascú, doncs, opta per la que pot. O vol. Sí, jo he tingut també una gran sort, que és que un editor m'ha volgut publicar aquest llibre.
Sí, sí, però...
Vull dir, que es diu fàcil. Però, clar, jo vaig pensar, quan se'm va fer l'encàrrec, doncs, clar, jo vaig oferir una idea. I aquesta idea pensava que... Vale, m'ha dit que sí, però quan vegi el llibre, jo no sé, no sé. I, en canvi, doncs, l'Oriol, ho he de dir, Oriol Magrinyà, gran editor d'aquest país, jo crec que els editors es coneixen per aquests gestos, no? Perquè en un moment determinat de la història d'aquella literatura han decidit publicar un llibre X. I bé, aquí està, no? Però és que em va dir sí a tot, sí a fer el doble de pàgines, sí a incloure dos
material,
llibres aquí dins,
sí
a fotografies. L'únic no va ser fotografies en color, no. Vaig dir, llàstima, no ha colat. Però la resta era sí a tot, no? Clar, és persones així, persones i personatges així, i institucions així, perquè, clar, és...
Sí, sí, l'altre dia en parlàvem del centenari de Barcino i de la Fundació Carulla,
clar,
tot el paper que fa per la...
I més tenint en compte el tipus de llibre que a Barcino sempre hem relacionat, no? Sí. L'editorial Barcino, no? Tipus Bernat Metge, no? Aquestes grans editorials que, no? Doncs, tracten clàssics, etc. Clar, obren una nova col·lecció, doncs, per arribar a un altre tipus de públic, però no tot el peix està venut, ni farem qualsevol cosa, ni veure què i com, no? Llavors, doncs, apostar per un llibre així, no sé, si sabeu d'algun altre editor, m'ho dieu,
no,
perquè jo...
Que...
Però és que, perdona, clar, jo ara, si vull seguir escrivint, que és una pregunta que no sé si em respondré un dia d'aquests, doncs, clar, vull dir, jo he de seguir per aquesta línia. Llavors, això li interessa a algú que no sigui l'Oriol Magrinyà? Jo tinc els meus dubtes, eh? En català?
Sí, sí, en tot cas és atípic.
Perquè, clar, no sé.
I sobretot en la col·lecció Mirades, no, que l'altre dia en parlàvem, és el que se separa una mica més de la proposta, malgrat que efectivament el fil conductor, el fil rosso, continua sent el mateix, portar a la tradició literària catalana aquesta mirada singular, retrospectiva i d'anàlisi, però és cert que, en el teu cas, Era Wolf és un llibre diferent, que comença com un dietari, que comença a Dinamarca, de fet, no? Amb una residència, que acaba amb un poemari que és una mena de segona immersió a l'Ouse, per dir-ho amb el títol dels poemes,
sí,
no?
Sí.
I entremig tens tota una diversitat de formats,
gèneres, Això el gènere és cantic, no?
Sí, sí, sap greu que acaba... Però vaja, si Clara Frisachs fa capsetes, potser nosaltres també tenim la temptació a vegades a posar...
Sí, coses... però acaba difuminant-les,
sí,
eh?
Ja ho sé, ja ho sé.
Okay, la...
Sí, però això està la trampa, per fer-la, però després no vas fer-la,
sí, esclar,
no? Un mateix.
Clar, jo sé que volia anar. La pregunta que tenia, potser òbvia per fer-te, però és... Això, després d'aquesta... immersió tan bèstia en la teva Wulf i les altres Wulf convocades per altra gent, no sé, quines noves lluïssors, aspectes, matisos hi has vist? Coses que t'hagin sorprès en reflexions o que t'hagin portat a tu a dir, ostres, això no ho havia vist tan clarament fins ara, no ho dic perquè realment, clar, és com això, el tornar a banyar-se a l'OUC, doncs a tornar a la Wulf sempre sorprèn.
És que sempre que torno a la Wulf, sempre que agafo un llibre d'ella, una línia, un paràgraf, no sé, ara estic amb una altra traducció, i és que, clar, és una de les coses que més em fascina d'ella és la capacitat que té per crear bellesa amb la literatura. Bellesa, o sigui, allò vell.
Sí, sí,
no?
Que hauria de ser l'objectiu de qualsevol artista noble.
Més enllà d'explicar una cosa, sí, o sí. Més enllà d'explicar una acció que passa, no, això no és important. L'important és que estem creant bellesa amb el fet literari. És espectacular, a dia d'avui és un acte revolucionari, penso.
Prou, no? Sí, sí.
No prou, sé, prou.
No, vull dir que...
No sé.
Mires, David, sí,
no,
sí.
No, perquè a més és compartit en una sèrie d'inquietuds generacionals que tenen a veure, efectivament, amb la conquesta d'una forma diferent, és a dir, d'enrarir el llenguatge, d'estrafer-lo, d'aconseguir que allò generi emocions, sigui una experiència estètica, sigui un tipus de veritat determinada, i això, hi ha un cert, clar, això és el que separa, per dir-ho tu abans, no? La literatura per una banda i... la indústria editorial per una altra.
Jo el que, amb això, el que recomano molt, a banda de llegir el llibre de la Mireia, és rellegir aquell article de 22 pàgines del 1924, si no recordo malament, que és el Mr. Bennett en Mrs. Brown de Virginia Woolf, perquè allà, bàsicament, fa un gest que és crucial, que és el de deslligar la literatura d'una forma, en el sentit de situar això que dieu de la literatura i de la recerca de la bellesa, i fins i tot diria, com deien també els modernistes, la recerca de la veritat. És a dir, hi ha alguna mena de veritat, encara la podien postular i encara la podien buscar. Aquesta recerca, dic, la situaran en un lloc que està en contínua transformació, en continu moviment. Llavors, d'alguna manera, la pitjor cosa que se li pot fer a aquesta recerca és intentar aturar-la en... una manera de fer, a un estil determinat, en una forma, i de fet, resseguint, no?, i rellegint tota l'evolució de l'escriptura de Virginia Woolf, el que hi veus és justament la recerca constant i com aquesta recerca l'obliga a modificar constantment la proposta mateixa de la novel·la, l'escriptura d'aquesta novel·la, les formes que pren, la lògica dels seus personatges, etc. I crec que aquest moviment és part de la vida encara que té el modernisme, no? Enllà d'una de les maneres, de les males maneres, o les maneres kitsch d'acostar-s'hi, que és imitar-ne les formes. Imitar la forma és imitar el resultat de la recerca puntual d'un autor. El que tu has de fer és, d'alguna manera, si volem ser-hi fidels o retre'ls un homenatge, és recuperar la recerca, no? I seguir buscant. I en aquest sentit, el modernisme no s'ha acabat.
De totes maneres, imitar-me a Virginia Woolf, animo a molts escriptors que ho facin, eh?
I que
fracassin
en l'intent, no?
Per què no?
Sí, sí.
Per què no?
Sí.
Fracassin o no?
Bueno, exacte. Escolta, la literatura imitativa té grans...
L'imitatio, no?
Que sí, totalment. Totalment.
Per què no? El que passa que, clar, a vegades imitem models que no sé si ho són. Però que ajuden potser a vendre llibres, no sé.
Imita millor, imita un altre cop, no? Parafrasejant Beckett. No, els tenia allà...
Sí, perquè jo haig de reconèixer que potser estic a l'altre extrem de l'experiència lectora de la Mireia. Vull dir que fa molts anys em vaig barallar amb una traducció en castellà de Les Oles.
Home, és que en castellà...
I em va costar tantíssim que...
Les traduccions...
És temptador dir que vaig naufragar. I vaig provar-ho alguna altra ocasió, i la veritat és que agraeixo molt, en aquest cas, a Cal Carrer, amb la seva presentació d'uns quants contes, amb la traducció que m'ha semblat molt bona de la Marta Pere Cucurell, que realment em va permetre veure, entreveure aquestes belleses de la literatura de la Virginia Woolf, i també, i tornem altre cop a Una habitació pròpia, Angle Editorial, amb aquesta traducció i el pròleg de Maria Busom. Abans tu et referies a Borja també, a aquesta manera d'assajar, que és juganera, que és explicar veritats entremig de moltes mentides. Ella mateixa ho diu, en el sentit de hi ha molta imaginació, hi ha molta creació. Fins i tot he anat a buscar el cànon occidental del Harold Bloom, que Harold Bloom diu, per exemple, que la Virginia Woolf va ser la persona de lletres més completa de l'Anglaterra del segle XX, i segurament la persona que ha expressat la passió per la lectura d'una manera més memorable, més profitosa. Però concretament, en el cas d'Una habitació pròpia, ell discuteix que es pugui presentar com un manifest, com un tractat. Ell ho veu com una obra de creació literària, no? I la veritat és que a vegades és dubtós, i fins i tot si dius, bueno, i ella què en pensa, no? O com s'hi posa? I si vas al començament, per exemple, tot i que després, és veritat, ha estat llegit com un manifest, i el mateix Blum fa una miqueta de broma dient algunes, sobretot, se la prenen com si fossin les Sagrades Escriptures. Però si vas al text original, repeteixo una traducció de la Maria Busom, Virginia Woolf diu: en tot cas, quan un tema és molt polèmic i qualsevol qüestió relacionada amb el sexe de les persones ho és, ara potser diríem gènere, no pots esperar dir mai la veritat. Només pots exposar com vas arribar a tenir l'opinió que tens. Només pots donar als oients l'oportunitat de treure les seves pròpies conclusions mentre observen les limitacions, els prejudicis, les idiosincràcies de l'orador. Recordem que aquest text, l'origen, són unes conferències, per això aquí parla d'oients. No? Com a assagista, en fi, és un exercici de... no sé si és de modèstia exactament, no sé com tu, Mireia, que ets entesa, que ets experta, et prens aquest text de l'habitació pròpia. Ho veus com un assaig?
Jo molt diferent de com se'l pren el senyor Blum, perquè en el seu cànon literari no sé si va incloure una dona, dos, no me'n recordo. Vull dir, l'opinió que tingui aquest senyor sobre la cambra pròpia deixa molt que desitjar sota el meu punt de vista, perquè, clar, no s'ha dedicat gaire a la literatura escrita per dones, no? I referent al que m'has preguntat, què era?
Com interpretes tu aquest text de l'habitació pròpia? El veus com un manifest?
Per mi és fundació... sí, és a dir, ella, ella mira enrere i veu, evidentment, l'assaig de la senyora Wollstonecraft, i diu, bé, ara hem de fer un pas més. Per mi és fundacional, i per mi moltes persones que el dia 8 de març porten una pancarta i no se l'han llegit, diguéssim, estan cometent un petit error, un petitet error.
No s'han llegit la pancarta.
No, la pancarta se l'han llegit, sí. Això ho han fet molt bé, no? Però vull dir, hem de passar de la pancarta als textos.
Que sí.
És a dir, aquest pont, pancarta-textos, penso que és important. Es pot començar per la cambra pròpia, i es pot seguir per Audre Lorde, es pot seguir per Adrienne Rich, es pot seguir per Cristina de Pizan, és a dir, es pot seguir per moltes altres coses, no? Però és que, clar, per mi és necessari, si realment és un moviment que algú li interessa i que pensem que pot canviar coses del món, diguéssim, el feminisme, no? Com a revolució d'esquemes mentals, doncs s'ha d'anar als textos. I aquest és un text que està a l'abast de qualsevol persona. Penso que no cal tenir no cal haver estudiat filologia ni comparada per llegir-lo, i que allà hi ha reflexions que penso que a part de la pancarta, doncs torno a dir, s'ha de llegir. Vull dir, el feminisme i l'educació han d'anar, l'educació i la lectura han d'anar agafats de la mà, penso. Vull dir, la revolució és també cultural, és educacional, és una revolució en aquest sentit, no només en sortir als carrers i la pancarta, que és necessari, però cal educació, cal... és fonamental. Per això se l'està encarregant també l'educació. És que...
Com diries tu...
Sí, etcètera, etcètera.
Sí, sí.
Jo també tinc una pancarta, clar, a la motxilla, eh?
Ah, sí?
Però, sí, 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 n'hi ha moltes. Però, clar, també tinc un peu a la docència i, clar...
Sí, sí. És... Sí, no, mira, jo el conte fa cara desesperada com qualsevol persona en aquest país, no, qualsevol no. Però molta gent que es dedica a la docència, dic, com ho diries tu, tens raó, ja ho has dit tu, no, no ho direm nosaltres, però vull dir que suport i anar als textos. I abans, disculpa, perquè he dit que una càmera pròpia era un text seminal del feminisme sense caure que era un oxímoron curiós. Anna.
Anant als textos, que dèieu, hi ha un moment, el dia 22 del dietari que trobem a Era Wolf, que l'autora diu, o una de les veus diu, el dia que les dones que escrivim no necessitem llegir dones i no necessitem refermar el que fem ni qui som amb aquestes lectures, voldrà dir que ja des de petites hem llegit escriptors i escriptores per igual, en qualitat i en quantitat, i que a l'escola se'ns ha parlat igualment d'unes i altres sense fer cap parèntesi ni rebre fotocòpies que es perden, i que en els llibres de text que hem usat en escoles i instituts, si encara existeixen, que no ho crec, han aparegut tots i totes i totis per igual. Jo encara avui, en ple segle XXI, he de donar al meu alumnat fotocòpies a banda quan llegim, per exemple, Antologia de Poesia Castellana, 32 poetes, una dona, Rosalía de Castro. És un moment que m'ha semblat que em troncava amb una habitació pròpia. I després, dos momentets
més... I aquesta
més...
antologia segurament també la va fer el Harold Bloom.
Ho desconec.
Perquè si només hi ha una dona, segur que la va fer ell.
O algú de l'escola del Harold. No, després...
Exacte.
El Harold li dedica, no sé, són 20 pàgines a Orlando. És a dir, jo no defensaré el Harold Bloom perquè no sóc qui, però tampoc es pot reescriure del tot el cànon occidental. És a dir, les coses han anat com han anat, també, no? És a dir, pretendre una igualtat o una paritat allà on no hi ha sigut... No sé, no sé quina mena d'antologia seria.
No, no, hi ha sigut
seria,
per uns
també,
motius,
no?
Clar.
Bé, bé, però això...
Perquè s'ha volgut...
Però això no se'n culparà l'antòleg, no?
No, home,
se...
no, no, però home. El cànon és un text singularment controvertit, sempre ho ha estat, no?
Harold Bloom...
Perquè no, entre molts desencerts tenia aquesta cosa quan parlava de l'escola del ressentiment, que ja parlava una sèrie de gent, no, etiquetant-los com l'escola del ressentiment, mai és bon consell.
Quan no, va... no, a mi em sembla molt bé que cada antòleg faci l'antologia que vulgui, però després no treguis mèrit a un text literari, no? Perquè et sembla que és una coseta del nord res. És a dir, si et dediques a la Virginia Woolf, dedica-t'hi i estudia la seva obra i llavors decidim sí. Quins són els textos importants. Però,
jo crec que la Woolf, l'analtia, el problema segurament és que efectivament hi ha moltes mancances i moltes llacunes en tots els cànons de Bloom, que no és l'únic que va fer.
No, i tant,
però
i tant.
Bé, però és un altre programa, vull dir, Sí.
No, i llavors, sí que el que us comentava d'un moment de la Susana Rafart en el llibre, que em sembla interessant, Susana Rafart, que no fa massa publicat, o fa 2-3 mesos, un poemari molt interessant contra Kant, que va molt en la línia d'estar construint un univers propi, un univers poètic molt propi, no? I clar, el que diu la Rafart de Virginia Woolf em sembla interessant perquè també lliga amb coses que ja han anat sortint, no? Diu, la diversitat de gèneres i ritmes en la seva obra ha estat per a mi una inspiració constant. Woolf m'ha guiat no només en l'obra creativa, sinó també en el conreu de la crítica. Ja ens hi trobem. Durs i rellevants eren els consells a l'aspirant a poeta que havia de prendre consciència del gènere en el qual volia aplicar-se. La intimitat cal cremar-la per no tenir enemics, li deia, perquè en una carta es discuteix de poesia. I l'alliçonava afectuosament sobre la necessitat de les constriccions. Aquesta era, per a l'escriptora, la primera llei de la lírica. Vaig conèixer aquest text per un editor italià, Walter Raffaele, i m'ha acompanyat molt sovint. També la seva manera de reinterpretar els clàssics, que hem estat parlant de la mirada sobre mm-hmm. clàssics com llegir el que en diem tradició, que és una cosa doncs, sempre mediada, no? amb mediada i amb molts biaixos, també el patriarcal. No? Diu, també la seva manera de reinterpretar els clàssics qüestionant-los constantment, tal com ho fa amb el Tristram Shandy de Lawrence Stern. Amb Woolf, i fa una imatge molt bonica, caminem sinuosament per l'artifici de les emocions i ens endinsem en la importància d'una agulla de cap amb la mateixa intensitat. Em sembla molt bonic.
És una poeta, clar.
Sí.
Com Virginia Woolf, que també era poeta. Jo penso que era poeta, en fi, El que passa que el format de les seves poesies era la prosa, però és que, clar, les zones, per exemple, o hi ha fragments d'Orlando que són poesia pura.
És el teu preferit, de llarg, Orlando?
Home, és que Orlando...
Clar, per això et dic que no... No, és que no són partidaris d'aquest programa de triar...
I tu vas fer l'Orlando Natural.
Sí,
per això et dic que és per tu.
Sí, perquè és que, clar, escrit el 1928, un personatge d'aquesta mena, no? I de la manera com està escrit i el cant d'amor que és cap a Anglaterra, com descriu el país que s'estima tant... a través d'un personatge que és excepcional, escrit fa 100 anys, és que i encara estem allà mateix no? discutint sobre gèneres i etiquetes i etc, no? És una lliçó tan bestial
d'una modernitat radical. Tu que abans deies, així com a punt també a nota de pàgina, no? Que no s'ha de llegir en castellà Wolf en general, la traducció de Borges, que et va semblar?
La de Borges, home, i a més que és, ell escriu i jo sóc una gran fan de Borges, per tant...
No? Excepció honrosa.
I tant. Sí, absoluta.
Tu, Borges, has portat entre els actes per alguna...
Entre els actes, perquè a banda de ser l'última obra de Virginia Woolf, que a més, diu que està inacabada, notes tota la història que l'acompanya, ara que deies això de la història de l'Anglaterra i llegint molt sobre, o veient tota aquesta importància que té l'Orlando, em semblava que també fa una mena de contrahistòria d'Anglaterra el 1941, quan la perspectiva sobre Europa, Anglaterra, guerres, etc, és una altra, o com a mínim és més pessimista, i ho fa d'una manera que em semblava molt genial, també per seguir recuperant a Virginia Woolf des de més angles encara, que és la teatral, perquè tota l'obra s'articula al voltant d'una representació teatral més o menys amateur, en la qual ella col·loca no només una història d'Anglaterra, sinó fins i tot una imitació, que això també és molt, molt, molt clàssic seu i molt modernista, de diversos estils epocals. Em sembla que el primer acte és un diàleg romàntic shakespearià, després passa per el teatre de la Restauració, acaba amb una qüestió victoriana, és a dir, d'alguna manera, i a més acaba la representació amb un mirall. No? O sigui, vaig pensar, ostres, hi ha alguna cosa d'una economia de mitjans sent Virginia Woolf en ple, en la qual, a través d'una obra de teatre mateix, reescriu una visió d'Anglaterra, que a més és particularment complicada, cínica, rica, que està feta des de l'amor, però també des d'un amor que no és idealitzat, no? Sinó que és dir, ei, estem en una situació epocal particularment complicada, i el teatre, és a dir, la idea de que un teatre acabi girant un mirall a una colla de personatges típicament wolfians que estan en una casa de camp, no? Fent totes les seves diguem-ne, els seus desplegaments i les seves disquisicions, em semblava molt, molt bonic, perquè, com sempre, acaba parlant de l'art mateix, no? I de la relació entre l'art, la vida i les seves infinites possibilitats, no? I bé, també per celebrar la traducció de Marta Pera, la feina de Cal Carrer, que també està cuidant molt tots aquests textos, i aportar una Virginia Woolf més a tot aquest convit a la relectura que crec que estem fent avui.
La Marta Pera, que també forma part de les traductores i d'aquesta colla, no? Hi ha una mena de Club Wolf en diferents llocs.
Les amants de Wolf, que és una associació, abans deia la Mireia, no? que és una literatura molt satelitzada, però en aquest cas sembla que la Virginia Woolf serveix de paraigua almenys per replegar unes quantes amants de la Virginia Woolf. És una associació que es va constituir al gener, es va presentar al maig, i ara el 2 de desembre, en concret a la llibreria Obaga de Barcelona, al carrer Girona, van fer el seu primer acte. Hi havia la Marta Pera, la Dolors Udina, la Iris Llop, la Tina Vallès. Abans, fora d'antena, la Mireia també em deia que ella estava també dins d'aquesta colla d'admiradores o d'amants de Wolf, de manera que, i si demà és Anglaterra, també hem fet una petita repassada, i naturalment hi ha la Societat Internacional Virginia Woolf, que el mes de juliol faran la seva 34a conferència internacional, en aquest cas sobre Woolf i la dissidència. Què més tinc? Hi ha moltes coses. Hi ha, per exemple, també un podcast que, mira, 24 episodis, 25.000 descàrregues, i justament qui hi ha al darrere és la Karina Jakubowicz, que és una doctora, una especialista en Virginia Woolf, i repassant també i furgant una miqueta en el seu compte de X o Twitter, m'he trobat un rap un rap dedicat a la Virginia Woolf. L'artista és la Elle, diu que potser la coneixerem també per Reina del Cid, que era, en fi, la seva denominació anterior. Ella està en base a Los Angeles, viuen allà. És una peça relativament petita, però molt, molt curiosa. Com que el llibre de la Mireia s'acompanya també d'una llista de Spotify, doncs ve d'aquí aquest rap, que si voleu, jo crec que dona peu a comentaris sobre cadascun dels versos. No ho farem, però val la pena. I'm sorry for what I'm about to do to this beat. But fuck it. It always comes back to Virginia Woolf. She's the baddest bitch that ever wrote a book. Had one screw loose and a hell of a look, but she was writing fine lines like a Babylon Brook. A-list, ageless quotes and phrases. Had her own press, so she wrote her own paycheck. Alone on the throne, no equals. First draft, one pass, no sequels. Known to the masses, feared by the fascists. Flow so fresh, old cats couldn't grasp it. Verbal gymnastics, trained assassin, amass in the past syntax in a casket. And she was a little bit sophic. Put Sackville West in the closet. And it ended with stones in her pockets, but she still shines bright like a rocket.
She was a little bit sapphic, és un dels que hem sentit.
Sí, put Sackville West in the closet.
Yeah.
I abans també, per exemple, known to the masses, feared by the fascists, i al final està acaba dient, and it ended with the stones in her pockets, and she still shines bright like a rocket.
Exacte.
Que és cert, això sí que
és
està tot d'acord.
Bades Beach, joder, rota, no. Bades Beach, no hauria associat mai amb Virginia Woolf, però em sembla fenomenal.
Coneixies aquest rap?
No, me l'apunto. Hauria pogut incloure la llista de Spotify,
sabut. Ara els Beltran el dirà, però en cantant, que això també és una cosa que ens agrada fer en aquest programa. No, això no ho farem, però ja fa més d'una hora que estem parlant de Virginia Woolf i t'he de dir, abans d'acabar, que no passa cap poeta per aquest programa, Mireia, sense llegir algun dels seus poemes. Ets convidada a la part final, no?, en aquest Era Wolf, que és el poemari de la Mireia Vidal-Comte, que tanca un llibre que no es tanca, en realitat, perquè és, no sé si és circular tampoc, perquè no té un inici i un final que sigui el mateix, però que, i això és la cosa interessant, no?, també, que lliga, diguem-ne, amb la teva, ho diré amb una paraula que no t'agrada, amb la teva producció poètica anterior, vull dir que lliga, no?, en el sentit que la seva producció, que deia, jo no sé si faig producció, no, perquè que aquesta cosa industrial, però vull dir-te que si haguessis publicat només el poemari com a un poemari teu, a la col·lecció de l'Abatre, per dir-ho d'alguna forma, doncs diríem, ah, clar, trobaríem, ho diré pomposament, la teva veu, no? Però, en canvi, aquí encaixa perfectament, també, perquè és un, diguem-ne, és un riu que et porta cap a aquest final amb veus, ja tens aquí el poema marcat. Doncs va, tria'l tu.
Bé, és un poemari dedicat... Bé, bueno, és un poemari escrit entre la Virginia Woolf i la Vita Sackville West, i està enmarcat físicament en el castell de Sissinghurst, que era on vivia l'aristòcrata Vita, que, com tots sabeu, ella és Orlando, no? I per exemple, doncs he triat aquest poema mateix ara mateix, no? Diu, Orlando passeja... Ell o ella, ara, a Sissinghurst hi té un jardí, particular on el roure travessa neguits i fats de tantes nits, únic abeurador de simbòliques reixes que amaga el seu pit també, dibuixa la silueta, poemes morts, escriure no, ja no cal. Andic au-delà de mer, là-bas sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers le s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours.
Tal vegada el jo líric tingui dos amors, en tot cas la Mireia Vidal-Comte sabem que en té un que és múltiple, perquè la Woolf no podem tancar-ho amb una xifra tan prosaica i tan condensadora com l'1, per tant, per això mateix és a la coberta, ja es multiplica moltes coses. Aquest llibre també és una multiplicació, no únicament una suma, de manera que gràcies a la Mireia, gràcies a la Clara Frisachs també, per la poca broma,
per la seva col·laboració, la seva broma, gràcies intensa. A tu per mirar el llibre, per mirar-lo, per aquest gest.
No, sí, exacte, perquè la col·lecció és Mirades, és un llibre que convida a fer exactament,
sí,
això,
però...
No, i gràcies a tu per mirar també la literatura catalana amb ulls de les Dalloway, i de Virginia Woolf, que s'havia de fer i ja està fet, i no és, tu has dit que continuï uns altres, no? També és una invitació a seguir aquesta línia, aquest camí i aquest riu, que és bastant llarg. Anna Vallbona, que vagi molt bé,
vagi
gràcies
molt
també,
bé.
Mireu també el seu correu, que també, i la seva lectura, la seva mirada, Borja Bagunyà.
Fins aviat.
Fins aviat, Olf Beltran.
Fins aviat.
Dolors Joanola, Rosa Silloé i una mica de música, va.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Séparé, séparé tout entier.